Activitats aquàtiques de la piscina municipal estan tancades, s'està millorant la qualitat de l'aigua, el tema del sistema de l'aigua calenta, i aquella gent doncs, que vagi al gimnàs es pot dutxar doncs, al pavelló. No hi ha activitats aquàtiques, sí que hi ha les activitats dirigides a dalt, també pots anar a fer spinning, pots anar a fer pesos, però no pots entrar a la piscina, no pots entrar al jacuzzi. O sigui que la instal·lació no està al 100% tancada.
Perfecte. Bueno, hem de deixar-ho aquí. T'escoltem després de l'informatiu i et veiem aquest vespre a Canal 10.
Vinga, doncs.
I la setmana que ve. Molt bé, ràpidament, doncs ja passem el relleu a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem, que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies al prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 2 de març, m'agradaria començar el programa posant la mirada a la plana internacional, concretament al conflicte armat que van obrir dissabte els Estats Units i Israel contra l'Iran. Un conflicte que els experts han qualificat de guerra per elecció, és a dir, una guerra iniciada innecessàriament, ja que no hi havia amenaces clares de l'Iran contra cap dels dos països que ha iniciat la guerra. La situació que s'estava vivint a l'Iran, que aquesta guerra no farà més que agreujar, era una inestabilitat social i econòmica causada per un règim totalment autoritari i corrupte que ha anat empobrint i asfixiant el poble. Fet que va desencadenar brutals revoltes ciutadanes fa uns mesos reprimides amb excessiva violència per part del govern. Trump ha considerat que havia de salvar el poble iranià d'aquest règim, però coneixent-lo, les raons de fons són unes altres, basades més en el control del Golf Pèrsic i el seu petroli. Perquè al final el que li passi a la població iraniana a Trump li és ben bé igual. El president nord-americà anunciava ahir als mitjans americans que això seria una guerra de 4 setmanes. És curiosa la capacitat que té per planificar una victòria en escenaris tan incerts. Però potser l'afirmació no venia tant pel que creu que durarà, sinó pel que Estats Units està preparada per aguantar. Perquè per primera vegada Washington ha encetat una guerra sense una bona planificació armamentística. I és que segons un article del diari Financial Times de fa 4 dies, basat en informes del Pentàgon, Estats Units té les reserves de munició molt baixes, perquè amb tots els conflictes armats on ha participat la Casa Blanca els últims anys, la munició s'està gastant molt més ràpid del que és capaç de produir-la la indústria armamentística. I segons el Financial Times, un atac a gran escala contra l'Iran podria exhaurir la munició dels Estats Units en menys de 2 setmanes. Ara bé, Estats Units no ha decidit atacar Iran just ara perquè sí, sinó que ha aprofitat un moment de debilitat del país. L'ha atacat perquè ara l'Iran està més feble que mai. El govern ha perdut el suport del poble i aquest fa setmanes que ha sortit al carrer, com dèiem, a protestar. Els casos de corrupció del règim cada cop són més evidents i l'economia del país i sobretot dels ciutadans està cada dia més tocada. En un moment en què el país està dividit i en què el govern, que s'havia tornat cada vegada més autoritari, ha perdut totalment la confiança i el suport del poble, és més fàcil atacar-lo i que no pugui resistir-se. I això Trump i Netanyahu ho saben. El que no s'esperaven potser era que aquest nou conflicte armat escalaria una guerra regional a causa de la mort del líder suprem d'Iran i alhora líder espiritual dels xiïtes, Ali Khamenei. Fet que ha precipitat l'entrada del Líban a la guerra, posicionant-se al costat de l'Iran i reobrint un front que semblava ja tancat. Haurem de veure com evoluciona el conflicte, fins on són capaços d'aguantar els dos bàndols i, sobretot, quines són les conseqüències que haurà d'assumir la població civil, que sempre queda en segon pla, però al final és qui més pateix els conflictes. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs del que tindrem aquest dilluns al programa. Avui començarem amb un nou guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ens parlarà del torb, un fenomen meteorològic que es dona a l'alta muntanya. I a la segona part del programa descobrirem nous secrets de cuina amb la Joina i la Remei, que avui ens explicaran com fan fricandó. Avui també ens acompanyarà el DJ Bigut amb el seu Mundo Sonoro. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia, bon... Ui, quina portada que has fet, mare meva. Que no s'ho esperaven, dius? Que no s'ho esperaven? Home, no.
Bueno, no.
No, això no, perquè porten, o sigui, portem des de primers atacs israelians a Palestina... que estem al canto d'un duro, d'una guerra a gran escala, allà i ara només faltava el senyor Trump, que jo crec que es creu la Daenerys Targaryen.
Sí, totalment.
Una mica, eh? Vamos a liberar los pueblos del mundo, eh? I després el que acabarà fent és trobar el seu Vietnam allà. Perquè tu dius, només en tinc per 2 setmanes, sí, bueno...
Bueno, però això...
Aquella zona està com està, fa molts anys que està com està, i lo que, una cosa que està en calma tensa i de cop hi fots allà benzina, no?, que és el que ha fet.
Sí, sí. Però doncs, veurem això fins on aguanta la munició.
Tenim guerra oberta...
Sí, sí, això està clar.
Guerra oberta a la zona, que ja és mal i és dolent per la població, òbviament, però també guerra oberta que afectarà, com sempre, a la resta del món amb el tema del preu del petroli.
I
que
tant.
Aquí està el quid de la qüestió.
I tant, els carburants ja estan tornant a pujar.
Bueno, anem a l'escala a parlar dels nostres problemes. En aquest cas, d'un problema que tampoc no és nostre, sinó que és heretat de tota la situació espanyola, catalana, etc., que és la de l'habitatge. I Esquerra, que a través de la seva portaveu, que també és diputada al Congrés, l'Edna Estrems, doncs que demana més pressió fiscal als grans tenidors. En aquest cas, reclamant apujar l'IBI, i tant a tenir grans tenidors com fons voltor, amb aquestes mesures per trobar solució, per frenar l'especulació i alhora disposar de més recursos per impulsar polítiques d'habitatge. És a dir, trobar la manera d'ingressar més per poder fer més habitatge públic. És la proposta...
La proposta d'Esquerra.
D'Esquerra.
Veiem que cada grup va fent les seves propostes en matèria d'habitatge.
Sí, sense entrar en detall en aquí del que són grans tenidors, perquè, clar, recordo que vam fer aquí una tertúlia d'habitatge,
sí.
I aquí no teníem grans fons voltors ni grans tenidors. segons els grups que van venir aquí, van afirmar així.
En funció de què entenem per gran tenidor, no? Aquí
exacte.
És el quid de la qüestió.
Deixem-ho així. En qualsevol cas, la proposta d'Esquerra és això, és pujar-li l'IBI o altres mesures de pressió fiscal per poder utilitzar aquests diners i fer habitatge públic.
Mm-hmm. Veurem com evoluciona aquesta proposta.
Sí, i si és factible o no, no?
Clar, també.
Vale.
Què més?
Llavors, parlarem també dels comptes del Casal del Jubilat, que s'han presentat o s'han aprovat els comptes del 2025, el passat 2025, i que s'han tancat amb un saldo positiu de 16.195 euros. Gairebé 4.000 euros més respecte a l'any anterior.
Per tant, molt
senyal
bé.
Que han anat molt bé les activitats que s'han celebrat durant aquest passat 2025, no? Això ha estat aquest divendres, que s'han presentat en l'assemblea anual de l'entitat i que l'han seguida uns 600 socis. Bé, doncs hem anat a fer una ullada a l'assemblea, a veure com ha anat i com valoren aquestes activitats del 2025 que s'han tancat ja i que i que era dia de balanç.
Home, això està molt bé perquè tots aquests diners podran reinvertir en noves activitats.
Clar,
per tant,
com més treguin de lo que van fer l'any passat, més faran aquest any.
Sí.
Això és,
es retroalimenta.
Ames bé, sí.
A
veure.
A mi què més?
També parlem de les eleccions agràries. Van acabar la setmana passada i el resultat és que Unió de Pagesos és el gran guanyador d'aquestes eleccions. També esdevé sindicat majoritari a l'Armentera, que és el que ens tocava a nosaltres, amb el 78,57% dels vots, una participació que s'ha situat al voltant del 80% aquí, i la Crida al vot nul de Revolta Pagesa, que en aquest cas ha obtingut el 32% dels vots. O dels no vots, digueu-lo com vulgueu.
Dels vots nuls, no?
Sí, recordem això, que els de Revolta Pagesa van estar valorant la possibilitat de presentar-se a les eleccions agràries. Finalment m'ha dit, no ens presentarem, però sí que farem una candidatura a l'ombra, no? Per dir-ho d'alguna manera, que és aquesta candidatura del vot nul, i ha aconseguit una representació important.
Home, déu-n'hi-do, no? Un 32% de vots nuls és una xifra important.
És un titular, perquè a partir d'aquí ja no és res més. O sigui, no tens cap mena de representació a la taula agrària. És el titular,
clar, evidentment.
És el titular que et dona el dret a pataleta a dir que som forts i tenim i podem dir-li al 25% dels pagesos que no votin, que no ho representin. Però clar, al final els que negocien amb el govern o negocien amb les institucions són els que estan allà representats.
Exacte, els que estan a les taules. Va. El vot nul, al final, el que et diu és no estic d'acord amb res
no
del que es presenta, però clar, si jo no em presento,
no,
tampoc
si no,
tinc opció
si no busques
a canviar.
Altres formes de canalitzar-te, i el govern, en aquest cas l'Ordeig, ja us ha dit que us vinculeu a la taula agrària perquè, si no, no us escoltarà, pues, tenim un problema, també. Bueno, va, seguim amb més titulars. En aquest cas, El passat és d'estrena, el llibre de poemes vinculat al paisatge de l'Escala que s'ha presentat aquest cap de setmana. Una obra on conflueixen els versos d'Anna Rispau i de Carles Duarte amb les pintures d'Antonio Herbás Amezcua, que és el pintor que està exposant ara mateix al Folim.
Exacte.
I és un llibre que està estretament vinculat amb el paisatge físic, històric i humà de l'Escala. Era com una mica l'acte final o el més gran d'aquesta exposició que està aquests dies aquí veient-se a l'Alfolí i que culminava doncs, amb aquesta presentació d'aquest llibre.
Perfecte, i anem als esports?
Els deportes. No tenim molt bones notícies, en esports. Tenim un empat a un del Futbol Club l'Escala contra el Cerdanyola. I després el tenis taula, que ha patit aquest cap de setmana amb dues derrotes contra l'Hospitalet i contra l'Arteal Santiago. Tenia doble jornada i les dues les ha perdut.
Estem en hores molt baixes,
en hores baixes
amb el tenis taula.
Sí, la veritat és que sí.
A veure si remuntem.
Aviam.
Anem al temps,
exacte. Amb aquest dia més assolellat, que serà el dia més assolellat de la setmana, diuen Sergi. O
avui,
sigui
que, i mira que tampoc fa allò que diguis uns oles petarrant.
No, però bueno, aprofiteu, aprofiteu bé, perquè...
Avui toca fer rentadores, noi.
Exacte, pues allò de les rentadores, els mapes del temps que posaven soletes, nosaltres posem rentadores aquí.
Sí. Val. Home, és informació de servei, eh? Quin dia pots fer la rentadora?
A mi,
és importantíssim.
A mi molt més útil, molt més útil veure una rentadora posada allà. Avui és dia de rentadores que no un sol, no? Vull dir... Va, vinga, va. Sí. Llavors, a partir de demà arriben més núvols i es prepara un nou canvi de temps... que ja anirem concretant
al llarg
de la setmana. Parlàvem de mig llevant. Bueno,
Llevantada? Ui. Tenim mala experiència amb les llevantades últimament aquí a l'escala.
Ja veurem. En fi, però sí, ja parlarem d'això.
No sé si ens convé un altre temporal que se'ns inundi tot, eh?
Més aviat no ens convé res de tot això, no ens convé, però mira, passa, saps? Perquè encara estem a l'hivern. Estem a l'hivern, no? Encara? Sí, encara és hivern.
Sí, no? La primavera no sé quan comença el març.
La data exacta no la sé.
Sempre és un 21, però no sé de quin
mes.
Però
el nostre fil de Ponsatoni ens va dir que encara durava l'hivern, no? Això és el que tenen als Estats Units, el dia de la marmota, i nosaltres, que és la... Quan eres? La Candelera. La nostra és la Candelera, no? Però la Candelera va riure aquest any.
No, la Candelera va plorar aquest any.
Sí?
Sí, va ploure. Llavors, quan la Candelera riu, el fred és viu...
No, va ploure
quan
el dia
jo
de la...
Jo diria que sí.
Bueno,
però per això, si plou...
Sí, quan la Candelera riu, l'hivern és viu. Quan la Candelera plora, l'hivern és fora. Ah, això,
per
doncs...
Per això
vale,
va plorar, l'hivern és fora. L'hivern anat, en principi.
La Candelera riu és que l'hivern és viu, i la Candelera plora, l'hivern és fora. Però com que això estem en ple canvi climàtic i tot...
Haurem de canviar els refranys, no?
Tot el que creiem saber fins ara se'n va en orris, així us ho dic, pot ser que la Candelera rigui o plori i passi tot just el contrari.
I el temps passi el que li doni la Santíssima.
Exacte. I ara fa caloret, però en 4 dies tornem a anar amb l'anorac, no ho sé.
A veure, fa caloret, però sí que és veritat que aquest cap de setmana han baixat les temperatures una
mica.
Han baixat
una mica, però tampoc partirà... O sigui, aviam, sí, clar... Però és que estem al mes de... Però ara ja no està.
Ara
ja estem al març.
Sí.
Però vull dir...
Però
som
sí,
conscients,
que fred,
no?, que és l'època que ha de fer fred.
Sí,
perquè
sí,
si
sí,
no,
sí.
Després... No, és que clar... Però va, ja no m'enrotllo més.
En fi, sí. Ens
va.
Retrobem al punt de la una, que ens amplies tota aquesta informació.
Això mateix.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us parlarem d'un fenomen... anirem cap a l'alta muntanya.
Som-hi.
A parlar d'un fenomen que podríem dir que està de moda, entre cometes, perquè se n'ha parlat molt els últims mesos i les últimes setmanes, que és el fenomen del torb.
El torb, i tant. Se n'ha parlat molt per la pel·lícula Balandrau, eh?
Ah, exacte, per aquesta pel·lícula de Balandrau ben salvatge, alhora que la pel·lícula hem de dir que està basada en el documental de Balandrau Infern glaçat i en el llibre d'en Jordi Cruz de Tres nits de torb i un cap d'any. I entrarem després en aquest episodi, concretament en l'episodi del Balandrau, però primer voldríem explicar ben bé de què es tracta això del torb, aquesta paraula.
Doncs som-hi.
Mira, el torb és un fenomen violent que es produeix en situacions de vent molt intens, a alta muntanya, i quan la superfície, el sol, es troba innivada, es troba amb neu, coberta de neu. El vent pot assolir ratxes de més de 130-150 km per hora, aixeca la neu, redueix del tot la visibilitat, fa augmentar el perill d'allaus perquè la converteix en més inestable i normalment també va acompanyat de temperatures molt baixes i sensació de fred molt, molt alta, el que suposa per al muntanyenc un risc d'hipotèrmia molt elevat.
Uh-huh. Per tant, és una situació molt extrema.
És una situació molt extrema, és una situació meteorològica de perill, evidentment, uh-huh. Situació molt, molt extrema, que l'alta muntanya encara es fa més perquè hem de jugar amb això, tant amb la desorientació, amb la hipotèrmia, amb el risc de llaus, amb el risc uh-huh. de caiguda, si no veus absolutament res, doncs alta muntanya això és molt, molt perillós. El torb, aquest fenomen del torb, aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, a veure, hem de dir que és un fenomen que passa a totes les grans serralades del món mundial, eh? No uh-huh. és una cosa limitada d'aquí. De fet, el torb en castellà es diu la ventisca.
Ventisca? Mm-hmm. És molt diferent el nom.
Sí, és molt diferent. Però parlant d'aquí, parlant de Catalunya i del Pirineu català, el torb va associat la majoria de vegades a situacions de nord i nord-est, és a dir, a uh-huh. tramuntanes, uh-huh. vale? A tramuntanades. Per tant, amb baixes pressions a la zona del Golf de Lleó i Gènova i altres pressions cap a l'Atlàntic i al mar Cantàbric. Per tant, és allò de les isòbares juntes, un vent perpendicular a la serralada de pirinenca que pot assolir aquestes ratxes tan importants a alta muntanya, com dèiem, superiors als 120, 130, 150 i fins a 180 km per hora. Uh-huh. Aquestes situacions sinòptiques a sobre van acompanyades d'entrada d'aire fred, de vents del nord, per tant, clar, situacions hivernals i situacions molt fredes. També de nevades, uh-huh. poden acompanyades de nevades, la típica nevada que normalment és més intensa que ara nord del Pirineu, però salta, si les entrades aquestes de fred són entrades de nord, són molt intenses, i allò que hem dit alguna vegada del jet polar, d'aquest corrent transportador de l'aire fred, no, passa perpendicularment als Pirineus, doncs encara accelera més el vent i encara fa saltar la nevada més a cara sud. No només és important, com dèiem, la situació meteorològica del moment, sinó també el que ha fet setmanes prèvies. Mm-hmm. Si te'n recordes, abans hem dit que perquè un torb sigui encara més de risc, el que fa falta és que el sol, el terra estigui molt, molt innivat, que hi hagi mm-hmm. molta neu. Per tant, si les setmanes prèvies al fenomen hem tingut nevades importants i la neu encara no està molt assentada, molt ajaguda, molt compactada, el torb encara pot aixecar més neu i pot fer més dures aquestes condicions. Mm-hmm. Vale?
Això vol dir que el torb només es dona si hi ha hagut unes grans nevades o no? O es pot donar encara que aquestes nevades no hi hagin sigut?
Aviam, es dona el fenomen del vent fort. Mm-hmm. O sigui, el vent fort a muntanya és un fenomen en qualsevol època de l'any i és un fenomen, una situació meteorològica de perill en qualsevol època de l'any. Mm-hmm. Perquè és on el torb ha d'haver-hi neu. Perquè una de les conseqüències del torb és que aixeca aquesta neu i que fa que per això es perdi la visibilitat.
Ah, carai. Vale? Per tant, sí que cal que hagi nevat, sí, perquè hi hagi aquest torb.
Exacte. Cal que hagi nevat, potser a vegades no pas que caiguin 2 metres de neu, només amb una nevada de 30 centímetres o per allà ja n'hi hauria prou, i més sobretot en nevades recents, quan la neu encara no està molt compactada. Mhm. La majoria d'aquests episodis documentats s'han donat en els mesos de novembre i març, vale? O sigui, els mesos hivernals, uh-huh. Final de tardor, hivern i inici de primavera, i excepcionalment a l'abril, hi ha alguns documentats als mesos d'abril, però excepcional. Destaquen condicions de temperatura d'entre menys 5 i menys 15, menys 20 graus, uh-huh. Estem parlant d'alçades de 1.500 a 2.500, 2.600 metres d'alçada, majoritàriament. Recordem que la pica d'estats té alguna més de 3.000 metres, pica d'estats i la Neto, per tant, si parlem del Pirineu estem parlant d'aquestes alçades. Temperatures de sensació, o el que s'anomena wind chill, de fins a 30 graus sota zero.
Déu-n'hi-do, és gairebé el doble, eh?
És gairebé el doble, sí. Perquè les ratxes de vent poden oscil·lar entre els 100 i els 180 quilòmetres per hora.
Quin panorama que ens estàs muntant, Sergi.
Sí. Un panorama molt, però que s'ha de ser conscient, eh? La majoria d'episodis, evidentment, s'han donat al Pirineu, uh-huh. i molt més incidència al Pirineu Oriental. Ja sabem que la tramuntana pica molt més en el sector oriental dels Pirineus. Però també trobem, per exemple, que els anirem repassant, un cas al Montseny.
Ah, carai, per tant, també es pot donar a altres llocs.
A altres llocs, uh-huh. amb la condició aquesta que hi hagi neu acumulada. Ja sabem que el Montseny, a vegades, en situacions de llevant que porten aire fred, també pot acumular grans quantitats de neu. Turó de l'Home està al voltant de 1.700 metres sobre el nivell del mar, per tant, ja és una alçada que pot deixar un gruix considerable. I en situacions, per exemple, de nord-est o poraica, o inclús situacions de l'oest, perquè el Montseny uh-huh. piquen molt els vents de ponent, també es pot donar aquest fenomen. Uh-huh. Mira, segons un estudi portat a terme per en Ramon Pasqual, que és meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia i actual director del Centre Territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya, que es troba allà a la Villa Olímpica, podríem dir, al costat uh-huh. del Port Olímpic, i han documentats 11 episodis de torb amb conseqüències mortals a Catalunya.
Carai, quins són aquests?
En fem un repassillo. Va.
Som-hi.
El primer està documentat al segle XIX, uh-huh. al Nou Creus, que és el Pirineu Oriental, on en aquest cas van morir 9 muntanyencs. En aquest uh-huh. cas hi ha poqueta informació, perquè es tracta d'un episodi del segle XIX, o sigui que hi ha escrits i por ahí, però encara falta una mica de concreció, no? El segon episodi és del 17 de febrer de l'any 1930 i es va donar a la Tossa d'Alp. En aquest cas, va morir un esquiador uh-huh. en aquesta zona. El tercer cas és aquest especial perquè es va donar al Matagalls, al massís del Montseny, el que dèiem abans,
sí.
el 6 de març de 1944. I aquí, en aquest cas, hi van morir dos esquiadors uh-huh. a dalt al Montseny. Amb vent... Aquest, segons està documentat, és una situació de nord-est, de vents de gregal, i se suposa que hi havia molta neu acumulada d'alguna llevantada anterior. El següent cas es tracta del 27 al 30 de desembre de 1968, on van morir tres alpinistes a la gorja del Freser. Accident que es va repetir al mateix lloc el 8 de març del 1970, on va morir un altre alpinista.
Quina casualitat, no?, que sí. fos amb res dos anys de diferència.
I al mateix lloc. Això vol uh-huh. dir que hi ha determinats llocs que són més susceptibles, més proclius, a que les condicions siguin més dures, a que el torb bufi amb més força i, per tant, més perillosos davant aquesta situació, no? Uh-huh. El 26 de novembre de 1978 van morir tres alpinistes al Costa Bona. I el 31 de desembre de 1979, és a dir, un any després, tres alpinistes més van morir al Torreneules. Uh-huh. Si us fixeu, és quasi tot Pirineu Oriental, sí. Pirineu de Girona. Mira, el 4 de novembre de 1984, ara fa 41 anys aproximadament, tenim l'únic cas registrat de torb amb situació d'est. Uh-huh. En aquest cas, un alpinista va morir al Puigmal. Al cim del Puigmal. O sigui, és l'únic que em situés, eh? Ja veiem que totes les altres situacions són situacions de nord.
Mm-hmm, de tramuntana, no?
Exacte. Mm-hmm. El 23 de desembre de 1983 va ser prop de Caralps, on van morir dues persones. I el 16 d'abril de 1992, que és l'episodi més antic, com si diguéssim, mm-hmm. més tardà, l'any 92 va ser un any excepcionalment plujós. També va ser un any fred, un any amb molta neu al Pirineus, sobretot que va durar fins a primavera, uh-huh. i uns episodis de pluja intensos que van durar pràcticament fins una setmana abans de la inauguració dels Jocs Olímpics. Uh-huh. El maig i el juny destaquen entre els més plujosos dels darrers 100 anys a bona part de Catalunya. Per tant, tela la primavera de l'any 1992.
Clar, ja s'estava preparant, no?, tot aquest escenari perquè es produís un torb.
Exacte, perquè es produís un torb. En aquest cas, un alpinista va perdre la vida al massís del Canigó. Uh-huh. I ara entrem en el cas que obríem aquest programa, no? El que ens ha motivat parlar del torb avui, i és que l'accident més important de tots va succeir entre el 30 i el 31 de desembre de l'any 2000, o sigui, el cap d'any del 2000-2001, quan uh-huh. entrava en vigència l'euro, per entendre'ns, al Balandrau, en aquest cim del Pirineu Oriental, zona de Vallter, zona de... ja ho situeu més o menys, eh? Uh-huh. Van morir 9 alpinistes, en la tragèdia més important documentada fins ara al Pirineu. En aquest cas, el pas d'una baixa, una baixa pressió, des del Cantàbric fins al Golf de Lleó, va provocar l'entrada sobtada de tramuntana, que va arribar a superar, tenim la xifra, de, que va superar els 170 km per hora a Portbou. És, si no recordo malament, és el quart registre, la quarta ratxa de tramuntana més elevada dels últims 30 anys en aquesta estació meteorològica. Per tant...
Sí, sí, és que ara anava a dir 170 km per hora, això és molt.
És molt, eh? Estem en un episodi. La ratxa més alta a Portbou són 202 km per hora del dia del claus, del 24 de gener de l'any 2009. Aquest és la xifra més important. Però en el cas, per exemple, va ser en el cas del novembre, crec que era 13 de novembre del 2004, no es va poder mesurar perquè va rebentar l'anemòmetre, o sigui, es calcula que va ser...
Que va ser encara més forta,
encara
no?
Encara més forta la ventada, però en aquest cas estem parlant de la tercera, quarta ratxa més elevada en aquesta estació, per tant, ja et dona fe de la magnitud que va tindre aquest episodi de tramuntana. I amb el fet que les setmanes prèvies hi havia, per la Puríssima i després de la Puríssima aproximadament, hi havia hagut una nevada de llevant molt important al Pirineu, com la que va caure aquest desembre, per exemple, que havia acumulat entre 1 i 2 metres de neu.
Déu-n'hi-do. Per tant, teníem aquí les condicions perfectes, no?, perquè es produís aquest torb.
Exacte. Com si heu llegit el llibre o heu vist el documental o veureu la pel·lícula, no farem molts spoilers de lo que passarà, però en principi el que relaten els excursionistes, en aquest cas el que va sobreviure, que va ser en Vilà, que va ser l'única persona, que era una jornada que van començar molt bon temps.
Clar, perquè a l'alta muntanya ja passa això, no?, de que el temps pot canviar en qüestió de segons.
A tot arreu canvia el temps en qüestió de segons. El que passa que hi ha llocs que és més perillós que canviïn segons que l'altre. O sigui, un pescador també et dirà que dintre mar el temps canvia en segons i d'un moment per l'altre pot venir una onada forta o una ratxa de vent i la barca se'n pot anar a Norris, no? O pot ser perill, o pot vindre boira, o pot vindre el que sigui. El fet és que el dia va començar estable, va començar clar, va començar d'allò. Aleshores, quan passen aquestes borrasques, els trànsits de les depressions acostumen a ser ràpids. I va passar ràpid, i només passar la borrasca, aleshores va arribar aquest canvi de temps a partir de migdia, de forma sobtada i de cop, de forma violenta. I és això el que va sorprendre, en aquest cas, a la gent que estava a muntanya aquell dia i el que va fer, malauradament, que parlem d'aquest accident tan gran, no? o tan bèstia com és en aquest cas. També dir que és una situació no només perillosa, evidentment, perillosa pels muntanyencs, però també es converteix en una situació molt perillosa pels equips de recerca i els equips de salvament.
Clar, perquè efectuar tasques de salvament en aquestes condicions també és per a pròpies persones que estan salvant.
Exacte, per exemple, helicòpters no poden volar fins que no passi l'episodi. O sigui, van haver de començar la recerca un cop l'episodi ja havia anat a la baixa, que ja han passat, calcula, 24-48 hores.
Exacte, com moltes persones potser ja s'han mort.
I ja no aguanten fins a aquell termini. Per tant, hem d'anar al... s'ha de tindre en compte tots aquests aspectes. I també que en aquell mateix episodi van morir 3 persones més. Una a Portainer, al Pirineu de Lleida, una al Pirineu Aragonès i una altra al Pirineu Francès. Per tant, en tot aquell episodi van morir 12 persones a muntanya. És l'episodi de torb i accident de muntanya més important de tota Europa i un dels més importants al món.
Déu-n'hi-do.
Que hi ha hagut. El del Balandrau. Per tant, ens fem el cas, aquests fenòmens, moraleja, reflexió, quan es vagi muntanya s'han de seguir molt detalladament les previsions meteorològiques. Tenim sort que les previsions meteorològiques actuals són força millors que les previsions meteorològiques d'aquell any 2000. Han millorat. Em poso en si aquell any la previsió podia haver estat millor o podia haver estat pitjor. Això no,
clar, això no
hi
sabem,
seri,
no? Si es podria haver predit,
exacte,
que passaria això, no ho sabem.
No ve seri, tampoc en els documentals i a les pel·lícules, tampoc en aquest cas, tampoc han sortit tècnics de meteorologia donant la seva opinió.
No ens hi posarem.
No ens hi posarem, Però, sobretot, important, ser conscients de les previsions a muntanya, ser molt conscients del risc de llaus, amb el butlletí de llaus que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, també a la Vall d'Aran, al Servei de Neurologia de la Vall d'Aran i d'Andorra. Són centres molt especialitzats. Per tant, en èpoques, en anys com aquest, on ha nevat moltíssim, on hem tingut molts canvis de temps, moltes situacions de vent, millor no fer muntanya. No passa res per no estar. Ens farà més o menys ràbria no poder anar-hi, però sobretot, o sigui, no només per tu, sinó només per aquelles persones que t'han de rescatar.
Clar, exacte, no arrisquem, no?, la vida nostra i la dels professionals que ens han d'emergències que ens han de venir a buscar. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fenomen, el torb, que tanta gent, no?, ja ha deixat la vida amb aquest fenomen, has fet tot el repàs. Ens retrobem el proper Guaita.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del món del Guaita anem al Mondo Sonoro amb el DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
American Obituary. Aquest és el tribut dels U2 a la Renee Good, la dona assassinada per la policia antiimmigratòria del Trump a Minneapolis aquest 2026. La cançó Protesta torna al segle XXI amb el seu àlbum Days of Ash, Dies de Cendra,
U2. Against the people of the land, I love you more than hate love more. I love you more than hate love more. Oh, oh.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Doncs un dilluns més estem aquí per parlar de cuina amb la Joan Oliveres i la Remei Arnau. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quin plat ens ensenyareu a fer avui?
A veure, fricandó. Sí, la Joina parlava de fricandó i jo de farcellets de col, de platillo amb farcellets.
Si cas, els farcellets els fem l'altra setmana.
Vale.
I aquesta setmana fem fricandó, que et sembla?
D'acord, sí.
No? Sí, us heu posat d'acord?
Sí.
Què fem?
Sí, sí, sí.
Doncs som-hi.
Tot sobre la marxa, tot, això.
Sí.
Doncs som-hi, Joina, com el fas aquest fricandó?
Mira, jo explicaré com el faig jo i després la Remei que digui la seva també.
Bueno, jo no em faig gaire sovint, però les vegades que n'he fet també m'agrada molt, eh?
Sí,
el que passa que som molta colla i quan has de començar a fregir, a d'enfarina... Bueno, sí. parla.
No, jo agafo vedella ben fina i li passo una mica de farina, no gaire, tampoc, i el fregeixo. I la carn aquella la guardo. Tinc el mateix suc i poso't un sofregit ceba, tomata i sal i una miqueta de pebre. Perquè en la carn no n'hi poso, el poso't només en el sofregit. Això. No sé tu com
sí,
ho fas.
Sí, no, jo sí. També faig això que dius
sí,
tu.
Sí.
Enfarino una mica sí, la carn, la passes que quedi una mica rosseta, no molt, perquè
això, no molt,
després
tampoc.
La farina també se cremaria.
Sí.
I després quan ho treus, després hi faig un sofregit.
Això, en el mateix oli.
Sí.
I després quan tens el sofregit fet, poses altre cop la carn a dintre i després jo compro uns bolets que són secs, que són
Que els has de posar en remull.
Sí. Els poso en remull per recordar-me'n el dia abans, el vespre.
Sí.
I després tires aquell bolet i dona molt bon gust.
Ah, carai.
Però l'altre dia que jo em vaig fer, ho vaig fer un negritus.
Mm-hmm. I tenia, bo,
i també va ser molt bo. Vull dir que
home, els negritus
fer...
us agraden molt, perquè han sortit
sí,
en moltes receptes.
Sí.
sí, és que queden impregnats del suquillo d'això que hi tires aigua.
Sí, que tires aigua i després vagi coent, perquè s'ha de coure molt la vedella.
Sí, ha de ser a poc a poc.
Ser,
i vigilar, perquè clar, com que té farina, s'enganxaria.
Sí, s'enganxaria. Tot el rato has de d'això.
Sí.
Inclús hi ha vegades que si faig molt de sofregit de ceba, que faci molt de cassola,
sí.
Doncs el que faig és, com tinc el sofregit fet, abans de posar la carn, el colo't.
Ah,
i després
treure...
per treure els trossos grossos de la ceba i tot això. Però ara no ho faig, ara ho deixo tal com és.
Ja es fon, també,
ja es fon,
a còpia del no es troba pas la ceba.
Sí. Si d'altra manera quedava fi, saps?
Esclar.
Queda molt fi.
Clar, queda com un suquet.
No?
No
hi fa res més, tu, Joina.
Bueno, i després, si vols, hi pots fer una picada.
Sí.
Esclar, això, hi ha moltes maneres de fer-ho,
sí.
També.
Perquè, bueno, ja queda espès el suc,
sí,
de fet. La
queda
picada,
si un
cas, és per acabar de que tingui més gust, doncs.
Sí.
I has de posar-hi un tall de xocolata, que
sí.
Sempre va bé la xocolata.
És que el dinar català, el menjar català, diu que s'ha d'acabar amb picada tot,
sí.
Eh?
Sí. Això ho diuen, jo n'hi faig, vull dir,
sí,
eh?
Jo també.
És l'ingredient secret, de la cuina catalana.
Sí, és veritat. I ho diuen, tothom ho diu, eh?
Sí. Sí,
però
sí,
jo
sí.
Me'n recordo, la meva àvia sempre la picada, sí.
molt
té. Nosaltres a l'arai que ho posem allà dintre. Crac.
Amb el túrmix o amb el que sigui, de seguida estàs, però ells amb la mà,
Amb la mà, tot.
I costava, que quedés fi,
sí.
Perquè si no quedaven trossets de ballant o d'ametlla, i clar, el bo és que
I
sí.
I la torrada,
I la torrada,
quedava
a més,
com...
sí. Sí, dura quedava.
Sí.
Costava, de...
Sí, sí. I ara ho poses a dintre del tornix
i tot queda triturat i ja
tot
està.
Triturat.
Sí.
Us ha facilitat la feina,
sí,
el tornix.
Sí.
Molt
bé,
ens ho ha facilitat. I tant, és molt pràctic, això. Doncs jo ho faig exactament com ho fas tu.
Sí.
Hasta vegades en la picada també hi poso una mica de julivert.
També, mira. Sí.
No, i és bo rescalfat, és una cosa que
sí.
La pots fer el dia abans i l'endemà encara és més bo.
Sí, la gent que es queixen que no tenen temps de fer el menjar,
sí.
Que d'això,
com que ho facin al vespre, el dia abans...
Al vespre també tenen feina i no poden cuinar.
És que costa, a vegades, trobar el moment de posar-se a cuinar.
Sí, sí. Clar que sí, tant. Sí, la meva filla ho fa, les tardes se posa a fer el menjar per l'endemà, perquè és clar, plega
les tres. És el que diuen, si tu vols, pots fer-ho,
només
sí.
Has de voler.
Voler-ho
i s'ha acabat, sí.
I és posar-se, organitzar-se, de dir, jo aquesta hora faig el dinar de demà i ja està, però clar... Al vespre també, si arribes de treballar, te fa molta mandra posar a cuinar, la veritat és aquesta.
Sí, sí, sí.
I tant.
I si treballes, encara més.
Sí. Ara nosaltres perquè estem jubilades. Sí.
Tenim tot el dia per cuinar. Sí. Però a vegades les persones jubilades també feu moltes coses, eh?
Sí.
Bueno, però això...
Déu-n'hi-do el que ve,
sí. Sí, perquè és que abans no eres jubilat i tenies temps de fer més coses que no pas ara. Potser que som més lents i anem més a poc a fer les coses. Necessitem més rato.
No, el que passa és que t'agrada estar també un rato per tu i mires la televisió, o jo m'agrada molt les notícies.
Jo llegeixo molt.
Sí, vull dir, i esclar, també aquell rato abans ho fèiem, eh?
No.
Abans de seguida anàvem...
D'una cosa a l'altra, d'una cosa a l'altra.
Sí, sí, ja està bé parar una mica, no?
Sí, sí, també està una mica per nosaltres.
I el fricandó, que dieu que ha de coure tantes hores, us va bé, no?
Bueno, no. Ha de coure foc baix i anar mirant que no s'enganxi, però hi afegir-hi una mica d'aigua.
Tu el punxes, eh?
El punxes i si veus que ja es trenca bé, doncs ja està.
Ja està, sí. Vull dir que,
com que és molt prim, només és el que és bo és que quedi ben tou i ben tendre, saps? Si queda dur,
no et val res després,
no. Ha de ser cuit a poc a poc. També quan hi tires la carn a dintre, també hi pots tirar un raig de conyac o així, que també ajuda que es cogui més bé.
Ah, carai.
I és més bo. O ratafia.
O coses d'aquestes. La ratafia no m'agrada.
No, a mi tampoc, però dona un punt d'herbes.
Un alcohol, no?
Sí, un alcohol.
I l'alcohol fa que es cogui més ràpid?
Sí.
Ah, carai.
Queda més tou.
I després també hasta queda com un altre gustet.
I un gust diferent, sí.
Rostit, i poses una mica de conyac i te queda...
Sí.
Inclús hi ha vegades que hi posem... T'ha sobrat una mica de cava de fa dies, eh? Mm. No tens dit a la nevera?
No, és
mi... I fos una mica de cava.
Esbravat, però tant li fa.
També va bé.
Sí.
I també el que passa és que hi ha trossos de vedella que es couen més que altres. O sigui, hi ha vegades... que vas a comprar i dius, oi que és maco aquell tros, però poder aquell tros t'ho de coure que l'altre que no és tan maco.
Sí.
Això passa molt.
Sí. Llavors, com ho feu per saber si està més cuit o menys?
Punxant-ho.
L'has de punxar.
Sí. L'has de punxar i ja està.
I si en una mateixa cassola teniu un tros que ha cuit més?
No,
o com
normalment
ho feu,
és com igual, sí, perquè al final ja sé. Sempre com vas a la carnisseria agafes el mateix tros.
Sí.
No. Sí, amb això...
S'ha de tenir paciència quan fas una cosa d'aquestes, perquè l'has de controlar. No pots deixar la cassola i anar-te a fer el cafè o estendre la roba. Has de vigilar.
I no pots anar de pressa amb el cuinar.
Foc baix i anar fent.
Però mira, mentrestant pots anar arreglant la cuina, pots fer coses allà mentre estàs. I vas remenant, perquè és el que diu ella, que de seguida s'enganxa perquè hi ha la farina.
Al haver-hi farina, de seguida s'enganxaria, perquè la farina va sota moltes vegades, s'assola i s'enganxa. Igual com quan tires la picada, que també és clar, també hi ha el pa, que també té farina, també s'enganxaria. I la farina d'ametlla també, tot s'enganxaria. S'ha de vigilar, quan tires picada o hi ha farina pel mig... No pots distreure-te, eh?
No. Però bueno, mira. És una cosa molt senzilla de fer, eh? Molt senzill. El que passa que és això,
només. I pots posar bolets, com diu ella, però també hi pots posar, jo què sé, d'altra cosa, també suposo.
Sí, suposo que sí. Jo, tota classe de bolets.
Sí.
Normalment, quan no és el temps de bolets, hi fico aquest paquet, que s'han de remullar. Però aquest any han sortit tant de negritos...
Que en tenies
molts.
Jo no en tenia, però
en
comprava.
I si no s'hi posa res, i després també fas un arròs blanc i t'hi tires la salsa aquesta i boníssim.
Oi, sí, també. Saps?
Clar, perquè això us anava a dir, és plat únic o és per acompanyar alguna altra cosa?
Home, davant pots fer un pica-pica o una amanida, que vols que te digui, i això és un plat una mica potent.
És consistent,
eh? Si te fas un castellet d'arròs que poses allà al costat i això ja...
Sí, i has de pots fer un puré de patata també.
O puré de patata, exacte.
Al costat, saps? Poses tres talls de carn i el puré de patata o l'arròs, que diu ella,
i queda un plat ben maco.
Sí, sí, seria sí. plat únic, quasi bé es pot dir, això.
Sí, sí. I és bo, eh?
A menys
és
que tinguis molt, molta molt. Gana, que després, clar...
això sempre depèn, no?, de la gana que tinguem.
I, clar, i si no, ja sempre en fas de més, sempre es pot repetir. Sí.
I també en fas més a via que pas que com fas el rodó de vedella, perquè el rodó de vedella l'has de coure molt perquè el cous enter, no?
Clar.
I aquest no, com que ja talles a talls.
Sí, és molt diferent.
És molt diferent, eh?, una cosa de l'altra.
Aquell va més a poc a poc, aquell.
I teniu algun secret per aquest plat, perquè ens quedi allò més bo?
Els bolets.
Els bolets és el secret, eh?
I millor que no siguin rovellons.
Ah, carai!
Els rovellons no...
Sí, el negritos, com diu ell, aquests que es remullen, que no m'agrada com se'n diuen.
Sí, ceps, ai, no ceps, cames secs.
Cames secs, això.
Cames secs.
Si tinguessis, jo què sé, múrgoles o giragoles d'aquestes, que també queden plenes del suc, és clar que els bolets són
boníssims,
ideals per fer això.
I els rovellons per què no ens van bé?
Perquè són durs.
Sí, i tenen un gust molt fort, també.
Diferent. Jo... poder és el meu gust, eh? Però jo els rovellons a la brasa o fregits amb all i julivert.
Amb all i julivert, jo també.
Així sí, però per fer guisats jo trobo que...
És més bo els altres.
M'agraden més els altres.
Inclús ara t'has fixat que hi ha pots que...
Sí.
que són de negritos, camassecs
sí,
tot ha, barrejat d'aquests i aquests van molt bé.
Són aquests que són porosos i els hi entra el suc de lo que tu has fet, els hi entra dintre i quan menges un bolet sembla que menges un tall de carn.
Sí.
I el gust de la carn.
Sí,
saps? Queda ple del suquillo d'això.
En canvi el rovelló no, el rovelló aguanta el seu gust, eh?
El punxo és dur a l'hora de... Esclar, té una textura diferent. Aquests són tubets que no els menges i el rovelló l'has de mastegar per dir alguna cosa.
En canvi, el rovelló a la brasa, que dius tu, és boníssim.
Boníssim,
li treus la cama i li poses una
oli,
mica de sal i oli sobre les vidrielles. I són boníssims.
Sembla carn, eh?
Sí.
Sembla carn.
Per això, tot té el seu...
Bueno, sí, ara poder hi ha gent que els agradaria, sí. Però jo, per fer aquestes, els platillos, jo trobo que són més bons.
Jo també estic amb tu, això, eh? Perquè també m'agrada més de voler l'agritud, més fi.
Doncs, Joina, Remei, moltes gràcies per venir-nos a explicar avui el fricandó, aquí els secrets de la cuina.
Molt bé.
Ens retrobem un altre dilluns, parlant de més cuina.
Molt bé.
Sí.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Arriba la colla amb ganes de mambo, tots ens enclates i cara de jambo, portem l'alto i mitja nevera i al passeig tothom ens fa reverència. Ella balla amb moleres de cor, diu vine aquí que et falta color, jo li faig un pas, ella em fa dos i ja estem viral sense cap esforç. Sola la cara, flow tropical, ritme que sona brutal, no cal filtre, això ja peta, som portades sense cap meta. Tic-tac, sona la rumba al terrat, la nit és nostra i això no s'atura, clar. Tic-tac, balla que no tens edat, festa major cada dia de l'any. Tic-tac, tic-tac, el mòbil grava el moment, amb quatre passos rebentem l'ambient. Tic-tac, no vull veure el final, perquè amb tu tot és fenomenal. Ens pintem la cara amb crema solar i fem stories com si fóssim stars. Un amic porta una síndria gegant i l'altre ja balla sobre un flotant. Els veïns s'apunten al show, una àvia ens treu que va en flow i quan el sol cau puja el nivell, això sembla un videoclip del cel. Sol a la cara, flow tropical, ritme que sona brutal, no cal filtre, això ja peta, som portades sense cap meta. Tic-tac, sona la rumba al terrat, la nit és nostra i això no s'atura, clar. Tic-tac, balla que no tens edat, festa major cada dia de l'any. Tic-tac, tic-tac, el mòbil grava el moment, amb quatre passos rebentem l'ambient. Tic-tac, no vull veure el final, perquè amb tu tot és fenomenal. Que no pari, que no baixi, puja la llum que això creixi, d'un tic a un tac tot canvia, però avui la festa és poesia. Que no pari, que no baixi, puja la llum que això creixi, d'un tic a un tac tot canvia, però avui la festa és poesia.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sabies que...
Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui ho farem amb un poema que ens porten els companys d'Embaladits.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'Escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil posa tigel amb mel.
Moltíssimes gràcies, Moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Adeu!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
I amb aquesta poesia posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra.
amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.